Sant Cugat a fons, amb Albert Prat.
Deu i cinc minuts. El 19 de novembre passat es va commemorar el Dia Mundial per la Prevenció contra l'Abús Sexual Infantil. La Fundació Vicky Bernadet va demanar una major conscienciació social per lluitar contra l'abús sexual, contra aquesta situació, a través d'una campanya. Nosaltres avui el que volem fer és parlar amb una veïna d'aquesta ciutat, que és la Vicky Bernadet. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, 19 de novembre, Dia Mundial per la Prevenció contra l'Abús Sexual Infantil, es commemora des de ja fa més d'una dècada, però hi ha hagut avenços en aquest àmbit?
A veure, sí que hi ha avenços, clar que sí, no és el mateix ara que fa 10 anys, ni és el mateix ara que en fa 30, i comparativament parlant, i des de la perspectiva pròpia, no?, de l'edat que tinc, jo ara tinc 65 anys, jo vaig patir abusos quan tenia 5, evidentment que han canviat molt les coses des d'aquell moment a ara. La qüestió està en que, donat quina tipologia de problemàtica és i que afecta la infància, hauríem d'evolucionar una miqueta més ràpid, perquè entre tot això hi ha nens i nenes que continuen patint abusos, que continua sent, estadísticament parlant, l'impacte social continua sent un 20% de la població, continua sent un de cada 5 nens i nenes.
És que la xifra aquesta és... a vegades amb aquestes xifres el que... T'has d'imaginar una classe de...
Jo sempre ho dic, sí.
D'una escola i imaginar que, clar, un de cada 5, si són 20 nens...
Clar, sí, és que... fins i tot moltes vegades quan faig xerrades o conferències davant de la gent que tinc, dic, bueno, és que us podeu imaginar doncs això, imagineu-vos un camp del Barça, imagineu-vos tota una escola, imagineu-vos, jo què sé, una manifestació... És igual, un 20% d'aquelles persones... o pateix o patirà algun tipus d'abús sexual. Bé, bueno, no, en el cas de menors no, però vull dir que és el 20% de la població. Per tant, jo crec que hi ha una negació falsa de que això no passa o no voler entrar-hi, perquè si això fos una malaltia, una qüestió de salut, seria una pandèmia. És a dir, que hi ha una necessitat de mirar cap a una altra banda i amb això desprotegim molt els nostres nens i nenes, realment.
Allò de rentar la roba a casa ha fet molt mal?
Sí, bueno, ha fet mal i continua fent mal. I en aquest cas no és només rentar la roba a casa, sinó el fet de cara en fora que ningú sàpiga que això ha pogut passar aquí, que hi hagi un abusador, un agressor, un... no? És un... moltes vegades es prioritza la família abans que la pròpia criatura quan són petits, i també quan hi ha un adult que verbalitza que ha patit abusos a la seva infància, desgraciadament també moltes vegades la persona que s'ha d'apartar és la víctima, perquè la família no admet que totes les conseqüències d'una verbalització que significa, vaja.
Perquè, esclar, hi ha abusos intrafamiliars, dels quals ja en parlarem, també hi ha abusos en altres situacions. Hem viscut fa res el mestre de Gralla d'Ullastrell que hauria abusat de molts infants i menors i adolescents. Com és? Perquè jo fins i tot, a l'escola on jo vaig anar de petit, més tard d'aquell passeig jo, diguem, hi va haver un cas. Sembla que ho tenim molt més a prop del que ens pensem.
Bueno, primer que es creu que cada persona coneix com a mínim 3 persones que ha patit abusos. Tu coneixes 3 persones mínim, qualsevol persona. El que passa és que, com que no ho expliquem, doncs la gent ignora que en el seu voltant hi pugui haver persones que hagin passat per això. Això dona una falsa sensació de que passa poc o de que passa en segons quins àmbits o totes aquestes falses creences. Després, tens raó, és a dir, el 80% d'abusos es produeixen en l'entorn familiar o entorn de molta confiança. I traient l'entorn de confiança, dins la família estarà entorn, depèn de l'estudi, entorn d'un 70%. Majoritàriament, que la gent ho entengui, majoritàriament és dins la família nuclear extensa i entorn familiar.
Per tant, són familiars propers.
Família nuclear vol dir pare, o... Hi ha dones abusadores, el que passa és que percentualment doncs, són moltes menys. És a dir, que dones abusadores, també depèn de quin estudi, estaria un promig d'un 10%, però la majoria són homes. Però, clar, si diem entorn familiar, volem dir família nuclear, que és la part més nuclear, com són els pares, família extensa, com són els tiets, els cosins, no? I després entorns hi ha familiars no tan propers, però que formen part de tota l'estructura familiar.
En aquest primer semestre del 2019 s'havien rebut 754 demandes del Servei d'Atenció a les Víctimes, un 30% més que l'any anterior. Com? Déu-n'hi-do, és molt un 30%, no?
Sí, per això no és cap mala notícia. És a dir, el 30% més de persones que han sigut capaces de buscar la manera de demanar ajuda, sigui a la Fundació o sigui en qualsevol lloc, és una molt bona notícia, perquè vol dir que alguna cosa, a través de les entitats o les administracions o d'on sigui, mitjans de comunicació també, hi ha persones que donen un pas que és molt difícil de fer. Hi ha algun estudi també t'està dient que el 60% de persones que han patit abusos no ho explicaran mai a ningú, el 60%. Per tant, és una molt bona notícia que hi hagi un augment del 30%. Que darrere hi ha una mala notícia? Sí, però és una mala notícia que no és desconeguda. Sempre, o sigui, l'any 94, l'estudi que va fer el doctor Félix López de la Universitat de Salamanca, 94, ja deia que hi havia un 20% de la població que patia abusos. Per tant, és un percentatge com sostenible en el temps, perquè, doncs, perquè costa fer coses per canviar-ho.
I quin és el perfil d'un abusador?
No n'hi ha. No hi ha un perfil d'abusador. Aquí s'ha de distingir una mica el que és el pederasta pur, no? que són persones que podrien tenir una mica de perfil, que no té per què, però podria haver-hi una mica de perfil, que són persones més aviat que viuen soles o viuen amb els seus pares o que relacionen només amb nens o que només tenen relacions sexuals amb nens i nenes. Però l'abusador intrafamiliar, el que passa desapercebut, el que pot ser un catedràtic d'universitat, el que pot ser el director d'una multinacional, un palet, un electricista, doncs són persones que són acceptades totalment per la comunitat perquè tenen una vida totalment normal i una aparença totalment normal. I d'aquí la gran dificultat de poder detectar els abusadors i d'aquí també la gran necessitat que la societat es prepari, es formi i s'informi de com detectar-ho.
Precisament un dels inconvenients que el principal problema en aquest cas per detectar abusos infantils és precisament aquest silenci que a vegades es trenca molts anys després. Les víctimes tarden... triguen molts anys a poder explicar-ho. Quin procés passen finalment? Què és el que, en el cas, per exemple, del Llastrell, dèiem que ho explicava la persona que denuncia aquest cas, que hi va un moment en què va veure que estava fent classes en un altre lloc i en aquell moment li va fer clic al cap i va dir això no ha, per això no hi ha de passar ningú més. Què és el que et pot... Què passa dins del...
Els clics, com dius tu, que nosaltres bueno, més o menys són detonants, no? Cada persona té el seu procés, hi ha persones que ho diuen per primera vegada als 18, als 20, als 30, als 60, als 80, per tant, a vegades aquest moment no el tries tu, sinó que tria ell en a tu. Però majoritàriament es parla durant quan ets adult, el 92% de casos d'abusos sexuals no es parlen fins a l'edat adulta.
És que el 92% és pràcticament tot.
Sí, pràcticament tot. Per tant, vol dir que hem de buscar l'estratègia, la manera, la sensibilització, la prevenció, perquè aquest percentatge vagi canviant cap a l'altra banda. És a dir, que es faci una bona prevenció, que les famílies doncs, entenguin què han de prioritzar, com han de controlar, molta formació professionals, molta formació també als pares i mares. És una feina que és nostra, no hem de canviar la feina de les criatures perquè parlin, que també ho podem fer a través de la prevenció, però la feina està més a l'inrevés, que la societat s'ha de responsabilitzar de que ha de fer un canvi, tant mental com professionalment, per poder-ho detectar i poder treure'ls aquest pes a les pròpies criatures.
Perquè l'entorn en el qual es mouen les criatures cada vegada està més sensibilitzat al respecte. Entenc que tant mestres com altres organitzacions també tenen en compte signes, no?, que puguin delatar que pugui patir abusos el nen o nena, però qui és qui demana ajuda? Perquè, esclar, dèiem que un 30% més, 754 demandes, qui dona l'alerta a la Fundació?
No, bé, de totes les maneres, és a dir, quan són adults, doncs a través d'internet, a través d'una derivació del
centre... No són sempre les mateixes víctimes, pot ser que hi hagi algú del seu entorn que doni aquest...
Sí, de vegades venen parelles de persones que han patit abusos i que volen ajudar i que no saben com fer-ho, que la pròpia víctima no vol demanar ajuda, i ve la parella per intentar-ho, pares que també es volen informar de com ha pogut passar, necessiten una contenció, és a dir, que nosaltres sempre diem que nosaltres donem el servei a les víctimes i a les persones que directa o indirectament han patit un abús sexual. Mm-hmm. Per tant, qualsevol persona que en el seu àmbit hagi passat i necessita un assessorament o fins i tot una teràpia, nosaltres també, si té relació amb un abús infantil.
Quina mena d'ajuda se'ls dona? És a dir, quan truca algú o es presenta algú a la fundació i diu, jo he patit abusos sexuals, o la meva parella ha patit abusos sexuals i no s'atreveix a explicar-ho, quins són els processos, quin és el protocol?
A veure, jo només et diré una miqueta els passos, perquè hi ha un equip tècnic
que gestiona això,
jo no sé, però el que sí sé és que qualsevol persona pot fer la trucada demanant ajuda, aleshores hi ha una primera acollida per part de la treballadora social que escolta i que explica, és a dir, escolta el que li volen dir i explica què fem nosaltres, la nostra fundació, i a partir d'aquí pot haver persones que demanin, que diguin, doncs ja tornaré a trucar, altres persones que volen tenir, ja fer un pas més, llavors ja depèn molt de quin tipus de persona o què demanda o què es veu capaç de fer. I llavors hi ha la teràpia individual, hi ha les teràpies, els grups d'ajuda mútua, i el que calgui, hi pot haver persones fins i tot que calgui algun tipus de medicació si té una malaltia associada, que aleshores el psiquiatre que treballa per nosaltres doncs es cuida d'això.
Mm-hmm. En aquest sentit, entenc que des del començament de l'associació, que ja fa uns quants anys que funciona, han canviat, suposo que ho haureu anat aprenent també desenvolupant, evidentment, coneixement. Com van ser els inicis? És a dir, què és el que, d'alguna manera, l'entorn, com us va costar fer-vos lloc, aixecar una mica la veu?
Bueno, els inicis van ser molt durs perquè vaig fundar jo això, ho vaig fundar després d'haver tingut un impacte de la meva pròpia revelació. Bueno, va ser com un moment molt, molt, molt dur a nivell de frustració, a nivell de dolor, a nivell de moltes coses, i que jo pues, vaig decidir canalitzar-ho cap a intentar fer una associació com ho hagués pogut canalitzar cap a una altra banda. Aleshores vaig començar amb una idea, vaig demanar suports amb amics i tal, que a mica em van anar donant suports, però al començament va ser com molt solitari tot, intentar informar-me què podia fer. Van ser com a 3 anys, 4 anys que no hi havia pràcticament cap gratificació, tot era feina, era frustració, era picaportes que no... Però, bueno, sóc una mica tossuda i al final va començar a rutllar una miqueta i a partir d'aquí, doncs, abans era associació FADA, quan va començar el 97, era associació FADA i el 2006, donat ja la trajectòria i el creixement, doncs vaig canviar-ho i vaig fer fundació doncs, per poder donar resposta a l'increment de la pròpia entitat.
Mm. Perquè ara mateix, quanta gent col·labora d'alguna manera o altra amb la Fundació?
Ui, no, quanta gent col·labora no t'ho sabria dir, però diguem que la Fundació treballa en... Em sembla ara mateix
aproximadament tampoc
sí, unes 14 persones. Mm-hmm. Hi ha un centre terapèutic en què treballen tots els psicòlegs. Mm-hmm. I després hi ha la part de promoció prevenció amb activitats a les escoles i per fer prevenció a qualsevol àmbit, i després hi ha la formació que fem formació a professionals perquè tothom qui vol tenir una especialització en el tema dels abusos doncs pugui estar més preparat.
Queda molta feina per fer des del punt de vista tan públic, no només social, sinó també d'administració pública, però des del vostre punt de vista, quin és el més urgent, la mesura, el canvi més urgent que hauria de fer l'administració? Què és el que caldria, a nivell d'urgència, d'avui per demà gairebé, què és el primer que caldria fer?
Bueno, jo primer et diria que l'oportunitat perduda d'aprovació de la llei contra la violència a la infància de la legislatura passada ens passarà molta factura, perquè aquest any, per primera vegada, el document de tots els partits polítics del Congrés dels Diputats, que es feia cada any per reclamar el Dia Internacional de la Infància, per primera vegada no s'ha pogut fer perquè l'extrema dreta no ha volgut signar. Vol dir que en aquestes eleccions la composició del Congrés dels Diputats ha canviat. Per tant, com que no es va voler o no es va poder, però jo crec que no es va voler aprovar la llei contra la violència a la infància la legislatura passada, aquesta, una llei orgànica que es necessita unes majories importants, crec que ho tornarem a tenir molt difícil. Per tant, jo crec que ja comencem per aquí. Mm-hmm. Però a part de les institucions, el que sí que haig de reivindicar és que el canvi també ha de ser la societat. Nosaltres hem hagut d'engegar una campanya que no ens havíem plantejat mai engegar-la. Primer perquè no teníem recursos econòmics i no ens veiem amb la capacitat de fer una campanya per demanar sensibilització i ajuda a la nostra entitat. Però vam tenir la gran sort de que una de les empreses millors i més importants, que és Ogilvy, ens va rebre i va decidir que ens farien aquesta campanya d'una manera totalment gratuïta. I que vull donar les gràcies a aquí i que tothom sàpiga que aquestes coses poden passar, perquè jo també pensava que no. I que ens van fer la campanya i van fer les visites necessàries, ens van tractar com si fóssim un dels millors clients que teníem i han fet una campanya d'impacte que crec que bé, jo no tinc paraules per agrair-ho. I bàsicament va a la societat per dir... a veure, què us hem de dir perquè ens ajudeu? És un tema tabú, d'acord? No us agrada, d'acord? Mm. Podeu triar, donar suport als temes que més us impliquin o empatitzeu. Però no us oblideu que un 20% passa això i encara que no ens agradi, doncs l'altruisme o la generositat també no ha d'anar en funció de quin tema és o quin no. Hem de diversificar també aquestes situacions, no? I que la gent entengui que la nostra problemàtica no ens agrada, però que necessitem suport. Nosaltres la continuïtat del nostre projecte està en perill i per això vam demanar ajuda per fer aquesta campanya, no? Perquè la gent se n'adoni que nosaltres també necessitem el suport social per visibilitzar-ho, sobretot també, però també perquè nosaltres puguem tenir aquesta continuïtat i puguem continuar ajudant a les persones, que és una miqueta el treball que va fer Ogilvy quan en tot el procés creatiu, no? De dir, és una necessitat d'un 20%, doncs hem de procurar que la gent entengui que ens necessitem mútuament. Mm.
D'alguna manera, el missatge vindria una mica això, contra la indiferència, no? Contra el passar puntetes pel tema.
Mira, més aviat jo et diria, no és indiferència, sinó la falsa creença de que és una problemàtica que passa, una problemàtica social que passa, però que individualment jo no hi sóc. És a dir, en aquest percentatge de 20%, jo fins i tot el creuria. Però si jo m'haig de plantejar que dins de la meva família hi pot haver un abusador, serà que no. Aleshores, si un de cada 5 nens, nenes, pateixen abusos i 4 és dins de la família i entorn, vol dir que estem donant per suposat una cosa que és falsa. Aleshores, a partir d'aquest moment, els nostres nens i nenes del nostre entorn privat, diguéssim, estan desprotegits perquè tu estàs convençut que allò no hi serà. I si estàs convençut que allò no pot passar a la teva família, mai detectaràs absolutament res, encara que ho tinguis davant. Mm.
És una qüestió, a vegades, també de no voler-ho creure, no? I a part... L'imaginari familiar, diguem, el que feia era quan es descobria que passava alguna cosa d'aquestes o hi havia algun indici, la primera reacció era això no pot sortir d'aquí. Això bueno, està,
la primera
està canviant.
Reacció, la primera reacció, que també estem intentant canviar i es va canviant, però a vegades continua sent no creure-ho. És a dir, això no és veritat, és la imaginació... Això no pot ser veritat, aquí hi ha manipulació, en fi, qualsevol cosa que signifiqui que això no és cert. Un reconeixement de que el que t'està dient un nen o una nena o una persona adulta de que està dient la veritat significa haver de fer coses. Aleshores, si no et veus capaç de fer coses, doncs el més fàcil és pensar que allò no ha passat i que no és veritat i per tant no t'obliga a actuar. Però és que si no surt ara, sortirà després. És a dir, és d'aquelles coses que costen molt de transmetre, però tot el que no facis ara et rebotarà després. A través de les criatures que no se'ls ajuden al moment en què un ho veu o en què ho explica, vol dir que aquesta criatura anirà passant per coses que tu et representaran molt dolor també psicològic, molt dolor i fins i tot econòmic, o sigui, sortiràs perdent. Aleshores, és qüestió de dir, la informació, el fet de saber coses, no ens ha de fer por, ens ha de donar seguretat. La informació és seguretat.
I en el cas, per exemple, imaginem ara un cas hipotètic, però que algú que ens estigui escoltant tingui sospites o hagi rebut algun missatge en aquest sentit, d'aquests que no et vols creure, que és no serà imaginació del nen, ho estarà exagerant, no ho ha sabut explicar ben bé el que ha passat, segur que no ha sigut ben bé així. Què és el que com hem de reaccionar si som d'aquest entorn?
A veure, jo distingiria quan és un entorn molt proper, és a dir, quan uns pares sospiten alguna cosa, o quan hi ha un germà que sospita, o quan hi ha un tiet o qui sigui que sospita, que aleshores és, bueno, s'han de posar en marxa, intentar assessorar-se, preguntar, buscar ajuda. Bueno, hi ha una sèrie de passos que un fa de dir, a veure si això és veritat o no. Nosaltres rebem trucades a la Fundació de dir, mira, jo he vist això, he notat això, podria ser un tema d'abús o no, o com actuo, com hi entro, com, no? És una mica l'assessorament per veure com gestionar això. Quan és fora del nivell familiar, és a dir, veïns, amics, que sospiten que hi hagi alguna persona que pugui estar passant per això, algun nen o nena, aleshores estem obligats per llei a comunicar-ho. Comunicar-ho no és denunciar-ho. Comunicar-ho vol dir que ho pots comunicar a Infància Respon, per exemple, al telèfon d'Infància Respon, en el que fins i tot ho pots fer de manera anònima, i aleshores ja hi ha les persones que s'hi posaran per saber si allò ha passat o no ha passat, o comunicar-ho al CAP, o comunicar-ho a Fiscalia Menors, a Mossos, el que sigui, però és comunicar-ho. Tu vas i dius, jo sospito que hi pot haver passat alguna cosa, no ho sé segur, o no ho he vist segur, però sospito que pugui estar passant alguna cosa. Una vegada ho has comunicat...
Això no és posar una denúncia amb el teu nom allà,
clar,
eh?
No. Bueno, pots posar el teu nom allà, perquè és una comunicació que igual et volen fer alguna pregunta, per tant, sempre és millor poder donar el nom, però ho podries fer anònim, també, eh? Però... És el que nosaltres en diem, que quan hi ha una criatura que està passant per això, si no hi ha ningú que vulgui rescatar-lo, doncs ningú farà. I per tant, sabent que hi ha maneres, el que hem de fer és intentar ajudar-lo per les conseqüències que després pot arribar a tenir.
Aquest dilluns passat, si no m'equivoco, hi va haver un concert solidari precisament amb la Fundació Vicky Bernadet, amb noms importants. Què tal, com va anar?
A veure, el concert va anar molt bé, la generositat que hi havia allà i la responsabilitat que hi havia allà era impressionant, ens sentim molt orgullosos. Vam fer el concert precisament pel mateix que la campanya demanàvem socis, el concert també era per demanar ajuda de suport social a través dels socis. Les entitats fem un treball substitutiu de l'administració, és a dir, això són coses que hauria de fer l'administració. Per tant, vol dir que només ho podem fer a través també del suport de la pròpia societat que nosaltres retornem a través d'aquest servei que estem donant. Aleshores, el nostre tema, som molt conscients que el tema nostre és tabú i que és un problema de que no ens respon la gent. Per tant, va ser un èxit a nivell de com a concert. Van venir moltes persones amb moltes ganes i estic molt agraïda, però és veritat que la resposta en altres temes és molt superior.
Doncs bé, nosaltres des d'aquí ens assumem a aquesta campanya, a aquesta demanda de la Fundació Vicky Bernadet, i desitgem també als nostres oients que donin suport en la mesura que puguin a aquesta feina que fa des de ja fa molts anys, fa més de 20 anys, aquesta fundació en suport a les víctimes d'abusos infantils. Vicky Bernadet, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I teniu les portes obertes a aquesta ràdio sempre que ho necessiteu.
Ho sé, gràcies.
Fins una altra.